Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Parlament ha ratificat Puigdemont sense referències a la República ni a la independència. El ple ha aprovat aquest migdia la resolució plantejada per 68 vots a favor, els de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, 8 en contra, que són els de Catalunya en Comú Podem, i cap abstenció. Els diputats de Ciutadans, PP i PSC no han participat en la votació, tot i que s'han quedat als seus escons. Segons fonts de les negociacions entre els independentistes, un cop aprovat aquest text encara queden serrells per tancar, com ara definir el pes polític que tindrà Carles Puigdemont i des d'on dirigirà el procés polític, si és des de Brussel·les o des de Barcelona. Segons han informat aquesta tarda, Puigdemont reaccionarà des de Brussel·les per posicionar-se en relació amb el que ha aprovat el Parlament. Us expliquem també que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha declarat complexa la causa per sedició i rebel·lió contra el govern. Això vol dir que la instrucció, que s'havia d'acabar d'aquí a 6 mesos, es podria allargar fins a l'any i mig. L'alt tribunal ha satisfet així la petició que la Fiscalia li va fer ara fa una setmana. Llarena ha pres la decisió després d'escoltar els informes favorables a aquesta ampliació per l'advocacia de l'Estat i l'acusació popular exercida per Vox i per la pràctica totalitat de les defenses. Canviem radicalment de tema. Un home ha mort després de quedar atrapat per una allau a l'estació d'esquí d'Ordino Alcalís, a Andorra. Anava amb un altre home que ha pogut esquivar-la. Són dos membres de l'organització d'una prova del circuit mundial d'esquí fora pista que se celebra demà en aquesta estació. La víctima era guia de muntanya. Ha quedat cobert per la neu en una zona fora pista, tancada al públic, i ha pogut ser localitzat perquè portava un dispositiu de detecció. I dues previsions. D'una banda, avui comença la Setmana de la Família a les diòcesis catalanes amb el lema l'Evangeli de la Família, joia per al món, amb diferents activitats. I el claretí Anton Villarrubias fa una conferència a Girona a les 8.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Estimats oients, benvinguts al Viure des de l'Essència, a casa vostra. Una servidora, Glòria Montasell, amb moltes ganes de seguir compartint amb vosaltres, juntament amb els col·laboradors del programa. Avui, a Espais Harmònics, amb Astrid Izquierdo, parlarem del poder de la simbologia. Quina informació hi ha al darrere? A la secció de cuina terapèutica, Malf Mota ens respondrà a la següent pregunta. Quan comencem a veure els resultats en una alimentació sana i conscient? Quantes vegades hem intentat ordenar casa nostra? Quantes vegades ho hem aconseguit? Avui conversarem des de l'essència amb Mar Ferrer, organitzadora professional. El doctor Christian Beller ens parlarà des de la visió de la psiconeuroodontologia al conflicte de l'abandó. I si sentir-se bé no depenés ni de la bàscula ni d'un ideal de dona inabarcable? Avui, en Veu de Dona, Maite Issa, coach integrativa i creadora de Body Positive by May, ens en parlarà. El viatge de la nostra vida comença en nosaltres mateixos. És el més llarg i no hem de moure'ns d'on estem. Avui, a Bioneuromoció, una manera de viure, amb Enric Corbera. Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo. Abans de que existís l'escriptura, ja existien els símbols. Avui parlarem del poder de la simbologia, amb Astrid Izquierdo. Què tal, com estàs?
Molt bé.
El poder de la simbologia, si realment en fóssim conscients, aniríem amb més de compte.
Sí. Sí. A veure, la simbologia pràcticament ho engloba tot, perquè tot és simbologia, tot el que ens envolta. Per tant, hi ha simbologia negativa, que és la que ens genera, ens pot generar fins i tot agressivitat, incomoditat, i la simbologia positiva, o fins i tot simbologia sagrada.
Geometria sagrada.
La geometria sagrada, no?, que s'ha utilitzat a totes les religions, el poder del cercle, de la unió, per això s'utilitzen els mandales, els rosetons, sempre aquestes formes d'unir, de no polaritat. La simbologia del triangle, el que fa és dinamitzar un espai.
I el quadrat?
El quadrat el que genera és assentament. Per això, els que ens dediquem a l'harmonització d'espais, el primer diagnòstic que fem és veure la forma del planell. Veure si el planell és quadrat, rectangular, o si té absències, perquè això pot provocar, bueno, unes incomoditats.
Uns desequilibris a la casa.
Efectivament. Per això totes les cultures antigues, les cases, les vivendes, les feien ben quadrades, com la masia catalana.
De totes maneres, els oients, si ens escolten, no passa res. Si hi ha un planell que és rectangular o té alguna absència, es pot, diguem-ne...
Corregir. Sí, es pot corregir, però sí que és veritat que si ja ho sabem, doncs jo molta gent recomano, mira, quan em diuen estic buscant un pis, doncs
intenta que
sigui el més quadrat o rectangular possible. És a dir, quan ja coneixem la informació és quan la podem utilitzar a favor nostre,
el
no?
El coneixement és poder, eh?
Clar, clar. Llavors, respecte a la simbologia, sí que m'agradaria parlar concretament de les habitacions dels adolescents, com a exemple. Perquè, clar, estan en un moment de la seva vida amb molta confusió, no?, on la informació externa sembla que sigui més important que la interna.
Aquella edat, eh?
Clar, i llavors et trobes amb habitacions on hi ha molta càrrega de simbologia negativa per...
O amb certa violència, diguem-ne, o agressivitat, no?
Clar, pòsters de pel·lícules, doncs, amb certa agressivitat, i clar, és el lloc on dormen, on han de descansar, on hauria d'haver una simbologia molt més positiva.
I el fet que els està enviant una informació que realment no en són conscients, però s'està emetent un estat de tensió, podríem dir-ne, també.
Clar. I, a més, són habitacions també a vegades molt carregades, amb un excés també fins i tot de nivell de color, colors a vegades que molt estridents. Llavors, és fer una miqueta de revisió, sobretot amb persones d'aquesta edat, no?
Intentar entrar en harmonia, tot i que a vegades amb els joves costa. D'una manera subtil. D'una manera subtil vam dir, saps què? I si canviem això que tens aquí i li donem una volta? O mira, s'ha trencat, tu. No sé què ha passat.
Bé, ha de ser bastant subtil i sobretot que donar-los en vés la informació i que ells acabin de decidir, perquè sí que és veritat que hi ha moments a la vida que potser has de passar per aquí,
Però que siguin conscients.
Molt
bé. Has tret alguna eina més per als nostres oients en relació a la simbologia, no? El fet dels negocis, també. La simbologia que envolta, si hem de fer un logotip amb triangle, amb quadrat... Què és més recomanable?
Doncs depèn del que vulgui... Depèn de la textura de cada negoci. Per exemple, si és un negoci on hi ha... On l'energia és de molt de dinamisme, doncs un triangle en el seu logotip ajudarà i anirà molt en línia amb la seva textura. Per tant, un negoci que, pel que sigui, ha de generar més assentament, doncs el quadrat li anirà molt bé.
I la, dir, i la rodona on la posaríem?
La rodona,
el logo rodó.
Jo la posaria amb aquelles, amb aquells negocis que tinguin més a veure amb la salut, amb teràpies...
És aquest punt més holístic.
Eh? Més holístic, més de connexió amb un mateix. És a dir, és el que transmetrà és aquesta energia d'unió, de salut...
Doncs moltíssimes gràcies, Astrid Izquierdo, des d'aquest punt de la salut, de l'energia, de l'harmonia, de l'equilibri, per acompanyar-nos a cada dia, tenir més eines per al nostre benestar. Fins la propera setmana.
Fins la propera setmana, Glòria. Gràcies.
Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo. Cuina terapèutica amb Alf Mota.
Alf Mota, cuiner de cuina terapèutica, no? Aquesta cuina que quan comencem a menjar de forma saludable i de manera conscient i comencem a veure aquests resultats, voldríem que tothom ho compartís amb nosaltres.
Sí, això se'n diu el complex del missioner.
El missioner.
Sí, aquest complex està estudiat, no? Que tu quan comences a menjar d'una forma més saludable, més equilibrada, et trobes millor i vols convèncer tothom.
Vols compartir-ho.
Sí, vols compartir-lo i que tothom mengi com
tu. Que és el que fem al viure, eh?
Sí. I ho fem molt bé, des d'aquí, perquè ho fem des d'un lloc que jo crec que és molt important, des de l'amabilitat i des de donar un exemple, no? Si tu vols ajudar una persona que canvi d'hàbits, el que has de donar és l'exemple, no? La persona t'ha de veure lluir, t'ha de veure brillar, no? Perquè tots necessitem llum, no? I si jo veig que la Glòria està brillant, dic, hosti, aquesta llum jo també la vull, no? Què estàs fent, Glòria? Deixar que la gent et pregunti. Uh-huh. Més que intentar imposar, més que intentar convèncer, deixa que cadascú vagi cap a tu i aquí ja comences a fer camí.
Diguem que li sorgeixi la curiositat des de dins.
Exactament. Perquè nosaltres canviem, fem perquè volem, perquè tenim aquesta necessitat. Se'ns intenten dir el que hem de fer, ens solta aquest nen rebel que tots tenim dintre, no? Mm. No, perquè m'estàs imposant, no?
Inveïnt,
doncs,
eh?
Doncs has de, per fer un canvi, has de tenir consciència, no? I què m'està passant, què és el que vull, on vull arribar, on estic... I a partir d'aquí, quan tens aquesta consciència, és quan comences a reaprendre a buscar un camí. Vale? En el cas de l'alimentació, jo crec que és clau el tema de la cuina. Perquè, clar, podem saber perfectament què hem de menjar, és la típica, jo dic, és el full de dieta que penges a la nevera, no? És com que es queda ahí molt bé, però passar 3 dies ho deixes perquè aquesta alimentació no té res a veure amb tu. Té a veure amb tu a nivell fisiològic, però no té a veure amb tu amb la persona que tu ets, no? Per això és molt important que la dieta sigui personalitzada i que no tan sols tingui en compte aspectes fisiològics o biològics, però que també tingui en compte aspectes emocionals, socials, culturals, fins i tot econòmics i fins i tot espirituals, no? Perquè l'aliment arriba molt lluny.
És que és una meravella.
Sí.
O sigui, poder-ho contemplar, poder-ho sentir des d'aquesta vertent és superenriquidora.
Sí. I per fer aquesta consciència, una vegada tens la consciència, què és el que vull, què és el que vull alcançar, estableixes una ruta, no? Jo dic que és un full de ruta. Per exemple, a mi m'ajuda molt amb determinats alumnes, no? Que la gent que estic ajudant, no? A introduir una cuina més saludable, més terapèutica al seu dia a dia, és que fem com un planning, no? El primer que fem és entrar a la cuina i mirar cada objecte. Uh-huh. Si jo vull deixar de prendre cafè, per què tinc l'última cafetera del mercat endavant meu? I que cada matí m'aixeco i veig cafè, cafetera. No, jo no vull deixar cafè. Home, doncs aquesta cafetera... Ah, però què passa? No, és que el meu marit vol prendre cafè, el meu fill vol prendre cafè... Bueno, doncs arribem a un acord. Vale? Com no hem d'aprendre a conviure amb els altres. Moltes vegades si demanem ajuda als que estan al nostre costat, vale? Col·labora, no? En comptes de tenir aquesta cafetera, just a entrar a la cuina, la fiquem un cantó, que tothom pot prendre el seu cafè tranquil·lament, però jo no tinc aquest record sempre.
La importància de veure els elements que ens poden provocar, no?
Exactament, no? Com si jo no vull una cosa perquè tenir-la endavant meu, no? El mateix amb els armaris, amb el rebost, no? Si tinc un rebost ple de galetes, de magdalenes, de menjar processat, serà més difícil apostar per una alimentació equilibrada.
Clar, podríem dir, som els nostres primers grans sabotejadors, a vegades...
Exactament, i ens hem de fer responsables, no? Després de la consciència ve la responsabilitat.
I estimar-nos.
Estimar-nos sempre amb amabilitat, perquè si no, no funciona. No? Si t'intentes imposar tot això, ara ens en parlem molt ràpid, no? Perquè hem de resumir, però tot això és un procés.
Aleshores, com podríem començar a notar un canvi a la nostra vida si prenem nota, no?, d'aquestes...
El coaching, que és una eina que també s'utilitza amb el tema de la dieta i el tema de la nutrició, parla de 21 dies, no? Que és el temps que dones al teu cervell per acostumar-se a un canvi. Jo, personalment, la meva metodologia és una mica més lenta, no? Com, normalment, quan estic treballant amb algú a aquest nivell, fem un període de 2 mesos, i a partir d'aquests 2 mesos fem una primera valoració. Què passa? Aquests 2 mesos són els més difícils.
Clar.
Perquè estàs canviant coses. No tan sols coses fisiològiques, no? Perquè el menjar és química, i doncs hi ha una sèrie de reaccions químiques al teu cos que s'està acostumant. Pots experimentar una sèrie de molèsties.
Resistències.
No? Resistències, molèsties, no? Perquè deixar substàncies com el sucre, que és una substància additiva, doncs et pot presentar una molèstia, no? Deixar el cafè, deixar determinades coses, no? Però també molèsties en relació a la teva nova persona, perquè tu ets una persona nova, ja no menges igual. Doncs ja no vas a casa de la teva sogra o a casa dels teus amics, ja no menges tal qual com els altres, no? I en aquí jo demano una altra data, que són 7 mesos. 2 mesos primer, fem una primera valoració, i després 7 mesos, que són més relaxats, no? Que, jo dic que són els 7 mesos per acostumar-nos, per gaudir, per ser una miqueta més flexibles, també. I a partir d'aquí nosaltres ja comencem a veure un altre canvi. Passat aquests 7 mesos, normalment, en 90% dels casos, la persona ja ha assumit, ja és una nova persona, ja està completament integrat aquesta manera de menjar la seva vida. I encara ve un altre canvi. Ve un altre canvi passat aquests 7 mesos, però ja aquí és una cosa de tota la vida.
Val. Llavors,
sí. Ja... Jo us deixo que vosaltres mateixos ho descobriu.
Exacte, que cadascú vagi descobrint.
Que vinc per si mateixos.
Hi ha un altre punt també, el tema de la depuració intestinal, no? Comentes, quants dies requerim per tenir una bona depuració intestinal?
Hem de veure el tema de la digestió. Nosaltres no és que nosaltres quan anem al lavabo, el que estem eliminant, la fenta, és de passar uns 2 dies, no és del que va sopar d'ahir, no? És com de... Perquè la digestió té els seus temps, no? És com de... els aliments que triguen més a digerir-se són els greixos, però això és un apunt interessant, de tenir-lo en compte, tant per persones esportistes com per persones, per exemple, que tenen molta ansietat de menjar, doncs s'augmenten la quantitat de greixos saludables, es sentiran més saciables, no? Doncs l'intestí no és que ho netegis en 3 dies, vale? Sí. Necessites com a mínim uns 10 dies de neteja per tenir una primera depuració intestinal.
Per acabar el programa d'avui, Alf, en aquests 10 dies, com podem fer una depuració? Ens ho podries dir d'una manera breu?
Una manera molt senzilla. Eliminar tot el que ens fa mal, com sempre, substituir per aliments integrals, molta verdura amb mètodes de cocció respectuosos, diguem, més vapor, saltejats curts, escaldats. Va, no cal fer coses especials. Fer una dieta una miqueta més espardana, més senzilla, no? Com equilibrada, però més senzilla, i sense allò que t'està fent mal, no? Que t'està irritant a l'intestí.
Anar a lo més natural possible.
Sí, anar a la font de tot, que és la natura.
A la mare.
A la mare.
Moltes gràcies, Alf Mota. Fins la propera setmana.
Gràcies. Fins la setmana vinent.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Parlant des de l'essència. L'entrevista.
La nostra convidada d'avui diu...
Temps és vida i quan perds el temps, perds la vida.
Quantes vegades hem intentat ordenar casa nostra? Quantes vegades, però, ho hem aconseguit? Avui al programa ens acompanya Mar Ferrer. Ella és organitzadora professional, una professió novedosa i desconeguda, però que als Estats Units ja porta un llarg recorregut de més de 25 anys. Mar Ferrer, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Gràcies, Glòria.
Avui posarem moltes coses en ordre, eh?
Sí, intentarem. Intentarem posar-ho i aconseguir-ho.
Exacte. El temps és vida, i quan perds el temps, perds part de la teva vida, dius?
Totalment. Jo és que aquesta frase... el temps és una mesura que ens hem inventat els humans, no?, per medir els dies, i hem decidit, doncs, 24 hores, 7 dies a la setmana, etcètera, no? Però, en el fons, el que es tracta és de la nostra vida, no? Llavors, jo intento fer aquesta reflexió amb els meus clients quan els hi dic, per exemple, que facin un exercici tan senzill com cada vegada que diguin aquesta paraula temps, la substitueixin per vida. No? I així, doncs, a vegades dius, ai, és que no tinc temps. Bueno, doncs, potser és que no tens vida, no? I potser estàs enfocant-te a coses que realment no t'aporten.
És posar-hi una consciència.
Posar-hi consciència totalment.
Clar, quan, moltes vegades tenim la sensació de no tenir temps de res, no? Potser és allò de no aprofitar prou el temps. El fet és aquest, no l'aprofitem lo suficient?
Potser no és tant aprofitar-lo com marcar quina és la nostra prioritat, no? I a vegades l'urgent passa per davant de lo important, no? I tenir clar... aquests dos conceptes ajuden molt a decidir i prendre decisions.
L'urgent i l'important a la nostra vida.
Sí, sí, sí. Hi ha coses urgents i importants també, a vegades.
Sí, però...
Però l'urgent ho marca una mica el temps, no?, que falta perquè arribi allò. I la importància realment és què és el que vols tu aconseguir realment, cap a on vols anar. Això és, què és el que és important per tu i essencial, no?
D'on va sorgir la necessitat de dedicar-te a l'ordenteràpia?
Bueno, és un procés una miqueta llarg, intentaré resumir. Realment arriba, doncs, en un moment en què jo portava treballant 25 anys a banca, en una entitat financera, i ja començava a planejar un ERO, i això va començar a despertar en mi una necessitat de dir, bueno, tenia molt clar què és el que no volia, i és que volia sortir del sector financer, i buscar altres alternatives, no? I això de reinventar-se professionalment és una miqueta complicat, no? Quan portes tant de temps penses que no seràs capaç. A partir d'aquí comença una tasca entre casualitats i també, doncs, una recerca intensa personal, no?
Creus en la casualitat?
Crec en la casualitat, no. No existeixen.
Una sèrie de sincronies que es van...
La causalitat sí que la crec. El que passa que moltes vegades tenim certes senyals i no som conscients, no?, de que ens estan amatent.
No les llegim, no?
No les sabem llegir moltes vegades.
Al programa diem la lletra petita de la vida, no?
Exacte, exacte. I la presa de consciència et permet parar i poder llegir, no?, posar-te les ulleres de veure de prop.
La vida, de fet, és un mirall on ens reflexa a on estem i el que podem canviar, no?, si ens emmirallem, si ens mirem.
Exacte. Llavors, arran d'aquesta recerca interna i personal, no?, quan un diu, necessito canviar el meu interior, ha d'estar prou despert com per fer-ho, no? Llavors, jo amb el tema de l'ordre i l'organització vaig trobar una manera de, per què no, endreçant el teu exterior, pots aconseguir aquest ordre interior, no?
Passa que no és senzill, perquè moltes vegades caiem a la frustració quan no podem portar a terme un propòsit d'aquest aspecte. Per exemple, no vols endreçar, però comences però no acabes, tot acaba sent una mica caòtic, no? Com ens pot ajudar un organitzador professional en aquest aspecte?
La figura de l'organitzador el que et dona és molta objectivitat, no? És una persona professional en aquest sentit, perquè té l'habilitat o la capacitat que es pot aprendre, eh? Vull dir, hi ha qui som de forma natural i hi ha que aprenem, i jo també he après, no? Aleshores, el que et dona és una visió objectiva de la teva problemàtica, que pot ser en diverses àrees de la teva vida. Sempre aquesta visió... des d'una observació i no des d'un judici. I això m'agrada molt deixar-ho clar, perquè moltes persones tenen vergonya a l'hora d'acudir a aquesta figura, doncs perquè què pensarà, què em jutjarà, no? I els judicis queden fora, perquè el que intenta un organitzador professional és detectar on està el problema, millorar, proposar solucions, però sempre des d'aquesta visió sense judici.
Et sembla, doncs, que iniciem el camí, aquest viatge al món de l'ordenteràpia, i un viatge a guanyar més temps?
Sí, anem a endreçar.
Anem a endreçar, som-hi, Mar. Com podem començar a organitzar casa nostra? Per on començaríem?
Jo sempre recomano començar per l'armari. Inclús aquelles persones que consideren que són prou organitzades, perquè jo ho he viscut i amb pell pròpia, no? Vull dir, jo sempre m'he considerat, o el meu entorn ha considerat que sóc una persona organitzada. Al llegir el llibre de Marie Kondo vaig començar a practicar el mètode, i quan endreces d'aquesta manera que proposa ella, que és per categories i no per habitacions... Que no...
Marie Kondo, fem un incís, que probablement molts dels nostres oients no la coneixen, és una guru japonesa.
Sí, la guru, sí, de l'orden.
La guru de l'orden.
Sí.
Va escriure un llibre que ha estat, podríem dir, un best-seller.
Sí, sí, sí. I per mi va ser el clic.
Va fer el clic,
el
no?
El clic aquell que tan gustós, sí, que dius, ostres, ara ho entenc tot, no?
Que bo.
Sí, sí, sí. Llavors, jo penso que l'armari és la part que més et defineix, és on més poder de decisió tens, perquè a vegades comencem a endreçar, doncs, per l'habitació d'estudiar, no? I allà, doncs, hi ha coses dels teus fills, de la teva parella, no pots decidir sobre tots els objectes. Amb la qual cosa, l'armari és el que més...
El que més reflexa, no?
El que més reflexa el teu interior i on més poder de decisió tens, no?
Com comencem a endreçar l'armari?
Buidar-lo, tot, íntegrament. Inclús la roba de fora de temporada, tot fora.
Ara que dius buidar, que jo també he llegit el llibre de la Marie Kondo, i ella ho fa amb el bolso d'entrada, no? Cada dia diu que hem de buidar el bolso i tornar-lo a col·locar tot al lloc.
A mi em sembla això una mica extrem, i que hi ha aquesta filosofia tan oriental que té coses boníssimes, perquè hem d'aprendre molt de la filosofia oriental, però també hem de ser una miqueta pràctics, no? I també a mi el fet de buidar-ho cada dia em sembla estressant. Jo no ho faig.
Bueno, potser seria la manera de no posar tantes coses al bolso, no? Aquesta això costum també, que tenim a les dones,
també,
eh?
Això també. Però s'arriba... Jo crec que és conseqüència d'una cosa prèvia, no? Un treball previ.
Aleshores, buidem l'armari, i quan tenim l'armari buit i fora de l'armari està tot tan desordenat, què fem?
Això genera més caos. Per tant, és per això que moltes vegades aquesta frustració intentem i ho acabem deixant, perquè quan estàs iniciant un procés d'ordre es genera més caos del que ja tenies. I per això abandonem moltes vegades. Uh-huh. Però és que és normal.
Parlem de que aquí el primer punt crític. Siguem-ne conscients.
Exacte, eh? Exacte. Passarà i tindràs la casa tot aquell dia... Amb 4 o 5 hores ho fas, un armari... Però compte-hi que després et quedaran bosses de roba per donar, roba que ja s'ha de llançar, etcètera, no? Llavors, bueno, el buidem, i millor fer-ho per categories. Samarretes, parts de dalt, pantalons, sabates... ¿vale? Perquè així prenem consciència del volum.
Primer punt, les categories. Els pantalons, exacte, les samarretes, les sabates...
Roba interior, abrics, vestits... Tot el que puguis categoritzar. Igual, potser pues, fas un esport en concret i fas running, pues, tens una categoria que ja seria el running.
Aleshores, una vegada ho tenim seleccionat per categories, el següent pas?
El següent pas és agafar peça per peça i seleccionar el que realment volem.
El criteri, podríem dir?
El criteri de selecció és què vols de tot això que tens. De totes aquestes samarretes d'esport, quines realment t'agraden, et fan sentir més atlètic, et senten de meravella i són les teves preferides.
Amb quines em vull quedar?
Sí.
I una vegada hem fet aquesta selecció...
I després tot l'altre ha d'anar fora. Val? Mm-hmm. I per aquest ordre, l'ideal seria donar, regalar, vendre o llançar ja directament si estan, doncs, ja molt atrotinades, no? I molt fetes servir.
I una vegada les col·loquem a l'armari, hi ha alguna manera determinada de plegar perquè vagi millor?
Hi ha molts tips que ara es diu que està tan de moda buscar tips per a mejorar l'espai de l'armari i tal, no? Hi ha molts consells, però bàsicament el tema del doblegat vertical, que és el que ha visibilitzat Marie Kondo, però que àvies i això ja feien abans, doncs és una manera d'optimitzar molt l'espai dels teus calaixos i del teu armari.
Recomanaries també el fet de posar-ho per colors?
Molt. Molt, perquè és que obrir i tenir la gamma cromàtica, no, de més clar, més fosc, visualment és
agradable.
És molt agradable.
És un bon dia, no?
Sí. La veritat és que si comences el dia tenint la roba que realment t'agrada i d'una manera que visualment és agradable a la vista. Pots afegir una olor que t'agradi també anar dins del teu armari. Els penjadors, sobretot, un clàssic, han de ser tots iguals, els que siguin, més
iguals,
però tots els mateixos, perquè també dona molta harmonia.
Hi ha un altre punt del que també fas a vegades èmfasi, és el tema del bany, no? El bany, la importància dels productes que tenim, la quantitat de productes que podem arribar a tenir, bueno, ara ja també els homes,
sí,
no?
És que arran d'aquesta presa de consciència i de començar a endreçar a casa teva, doncs clar, comences, no? Fas aquest primer pas d'armari, però després doncs ja continues amb llibres, amb els teus documents, amb productes de cosmètica, i llavors, en el meu cas particular, quan vaig fer això amb els productes de neteja de la casa va ser quan vaig prendre consciència del munt de coses que tenim que són innecessàries. I em va passar el mateix amb els productes del bany, no? O sigui, no cal tenir per netejar-me la cara un desmaquillador d'ulls, una crema netejadora i, a més, un tònic, no? Pues amb una aigua micel·lar pots substituir tot això, no? I després, a més, pues, arriba també un tema que...
El tema del consum, no?
Del
el consum conscient.
Exacte.
De fet, ens omplen d'informació i probablement, si posem consciència i som objectius, no necessitem tant,
no.
Perquè al final acaba estant en un racó d'armari que el que hem de fer és posar-hi ordre perquè tot és caòtic, no? Anem al tema del consum conscient, la gran importància. Tu formules el fet de que ens hem de respondre a tres preguntes, no?, inicialment.
Sí, i també arribes, vaig arribar per dos camins, no?, per un tema
de banca,
Sí, de la banca del senyor Melé, que em va fer una reflexió molt, molt maca en un dels seus seminaris que vaig assistir, i també gràcies al mètode de Marie Kondo, no? I quan prens aquesta consciència, comences a preguntar-te el valor de les coses, quin és, si realment ho necessites o no, si què és l'essencial i què és lo superflu, no? El neuromàrqueting ha fet molt de mal, ens està fent molt de mal, perquè sap perfectament com funciona el nostre cervell, com prenem les decisions, que la majoria són emocionals, i clar, caiem amb aquesta trampa de consumir coses que a vegades no necessitem o que tenen un preu que qüestionable, no?
El fet de què és el que estic comprant, no? I per què ho compro, no?
Aquestes preguntes que tu em deies responen a tres àmbits, no? El primer, pues, de cara al planeta, o si vols, comencem al revés, no? Per un mateix que a vegades és més fàcil, no? Vull dir, el que jo estic comprant realment ho necessito. Després, de cara a qui li estic comprant, no? Això respon una mica més a aquesta societat. Aquell preu que estic pagant, aquella samarreta que val 3 euros realment, ho val? Qui està pagant l'altre preu? No? Perquè les coses tenen un preu.
Mentre jo n'estic gaudint, un altre ho està patint,
exacte,
podríem dir, en
exacte.
Una altra part del
món.
Exacte,
hi ha un preu ocult, no? que és aquesta la reflexió que em feia en Melé. I després l'altre és el planeta. Això que jo compro, després, quan ja no ho faci servir o mentre ho estic fent servir, afecta o no afecta? No? Llavors, responent a aquestes tres preguntes, és quan arribes a aquest consum conscient, a buscar alternatives més ecològiques, amb un preu just i a preguntar-te si realment
ho necessites. En el fet de també la gestió del temps, no? També parles de 5 passos per simplificar la rutina, no?
Bé, és que tot és un procés, eh? Ja et dic que quan comences a posar consciència comencen a arribar necessitats, no?
És inevitable deixar de fer. Vull dir, és un constant,
aleshores. És que ja no només el fet de fer una bona eliminació de productes que no necessites, això ja et dona més temps, no? Perquè el que comentàvem amb l'exemple de netejar-te la cara amb 3 productes són 3 passos. Posem que amb cada un m'estic un minut, són 3 minuts. Si ho faig amb un, és un minut, no?
Uh-huh.
Doncs un dels passos per simplificar aquesta rutina seria primer descartar. I descartem primer realment allò que no necessitem o que veiem que estan caducat o que són productes que no ens aporten res. Un altre pas seria analitzar el que tens i fer com una mena d'inventari per categories, no? A veure, jo per cuidar-me la cara, la pell de la cara, quantes coses tinc, no? Pues a mi em van sortir com 15 o 16 productes. I fent aquesta llisteta, com aquesta mena d'inventari, també prens consciència, no? I he aconseguit reduir a 6 o 7 productes. Sé que puc reduir encara més, eh? Però de moment estic en aquest punt. O sigui, tampoc no cal exigir-se una perfecció de 100 perquè és impossible. Vull dir, som humans.
Exacte. Però el fet també, la importància d'anar preparant aquest muscle, no?, que requereix entrenament de l'ordre, perquè a vegades aquest punt radical de canvi ens pot costar, no? Ens pot inclús poder tirar enrere?
Una miqueta, sí, perquè tots els canvis en general ens fan por. No? Perquè no tenim por al que vindrà, no? Estem molt oberts i el canvi que em promets serà bo per mi, no? Però no estem tan oberts quan hi ha patiment i hi ha dolor. els canvis al final tots són bons, perquè són aprenentatges també, no? I allò que has patit en principi, doncs després mires enrere i dius, ha valgut la pena.
Què els recomanaries als oients que diuen, sí, però jo ara posar-me a buidar l'armari, uh-huh, és que se'm fa feixuc, perquè deies 3-4 hores, no? Sí, però hi ha persones que dius, però què m'estàs dient? Aleshores, és per on podíem donar alguna altra eina, algun altre punt en el que poguessin començar a posar ordre a casa seva, Mar?
Si realment s'ho veu en feixuc, han d'acudir a una persona. No cal que sigui un professional. Evidentment, si vas amb un professional, millor, no? Però inclús un amic, una amiga, un germà o un familiar que t'ajudi. Escolta, avui ho fas amb mi, demà ho faig amb tu, no? Llavors, el fet que hi hagi una persona externa que et dona...
Una altra visió.
Et fa com de mirall, no? Clar. I aquella persona li argumentaràs el per què vols quedar-te aquella peça de roba, no?
El fet és dir, proveu, per favor, sí, que no sabeu alliberats que us arribareu, sí, a sentir, no?
Exacte. S'ha d'experimentar. O sigui, per molt que et diguin, hi ha coses que només experimentant-les pots ser conscient, no?
També, segons el Feng Shui, diuen que quan buides, aleshores també permets que pugui entrar. No volem dir que buidem l'armari per després continuar omplint-lo, no? Mm. Però, bueno, dit d'alguna manera metafòrica, la pròpia vida, no?
Sí, sí, és així, eh? O sigui, quan buides i deixes espai, entren coses noves, no? I totes són bones.
Boniques, clar, perquè entren des de l'ordre.
Exacte.
Deia... Bueno, hi ha una cosa també que m'agradaria fer referència. La guru japonesa Marie Kondo deia... Bueno, ella el que fa és... podríem dir, beneir, agrair els objectes que dona, que llença, que diu ja han fet prou ús a la meva vida. L'altre dia dèiem, bueno, potser és una mica exagerat, però jo penso que el fet de l'agrair és molt important a la vida, no ens en podem oblidar.
Importantíssim.
Eh?
De fet, també parlo de la meva experiència personal, quan vaig llegir a l'apartat on ella diu que jo què sé, els mitjons no es poden plegar amb boletes perquè pateixen, i quan es desprens d'ells i els has de donar les gràcies, doncs, evidentment, em va sobtar moltíssim. Dic, a veure, jo ara aquí, donar les gràcies a uns mitjons. Quan comences a entrar en el món aquest de l'autoconeixement i d'aquestes experiències, l'agraïment és una experiència boníssima. Agrair cada dia et fa més conscient dels detalls i de valorar el que realment és important a la vida. No?
Que tenim molt.
Molt. I et fa estar en un nivell vibracional, que potser això queda una mica més...
No, en parlem al programa, eh?
Pues aquest nivell vibracional més alt, no? I comences a treure realment en el nivell en què vibres. Quan estàs a la queixa i en el victimisme, pues vibres a un nivell molt més baix.
És amb el que t'emmiralles, no?
Exacte.
Ens endinsem una miqueta més a la teva essència, si et sembla, i fem un recorregut per als 5 sentits.
Perfecte, m'encanta.
Sí? Si jo et dic una mirada, a on et transporto?
A la dels meus fills quan eren petits.
Una olor?
Una olor, la de torrades i cafè del matí.
Un tacte?
La meva gosseta.
Una melodia?
Doncs ara estic amb La La Land. Em dona molta energia, molta positivitat, em dona molta marxa, m'agrada molt.
Un llibre que t'alimenti l'ànima?
La màgia de l'orden.
Una pel·lícula?
Love Actually, és una de les meves preferides, perquè conté molts elements de la vida, no?
Una frase que t'acompanyi en el teu dia a dia, Mar?
Tot és possible.
Posa't a fer-ho, eh? En els moments més complicats, com ho fas per connectar amb el teu centre?
Jo he descobert que la meditació és una eina superpoderosa. M'ajuda molt a parar i a obtenir molta claredat mental.
La practiques a diari?
Sí.
Quantes estones?
15 minutets. 15 minuts al dia.
Quina és la millor hora del dia per tu?
A mi al matí. Només aixecar-me jo faig els meus rituals i un d'ells és la meditació.
Una rutina, eh?
Sí.
Que t'ajuda a estar en el centre.
Sí.
Creus en el destí, Mar?
Doncs crec que la vida té un pla per nosaltres molt maco, però nosaltres tenim algú a dir en aquest pla. I a vegades podem redirigir el rumb que ens hem marcat.
Hi ha un punt de plasticitat.
Sí, sí.
Estem arribant al final del programa, Mar. L'essència, el sentit de vida, que és per tu viure des de l'essència?
Doncs per mi és viure amb coherència interna. No és més que el que dic, el que penso, el que sento i el que faig vagin alineats i sobretot amb els meus valors.
La coherència de viure.
La coherència.
Mm-hmm. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Glòria.
Per haver estat
encantada. Aquí. Ha sigut un plaer.
Ha estat un plaer. Sí. Esperem que els nostres oients hagin pogut prendre nota, els hagis despertat aquell punt de dir, bueno, sí, anem a provar-ho.
De posar-se en marxa. Clar. La veritat que cal provar-ho. Cal.
Petits tips de vida, no?, sí, que ens ajuden a anar avançant.
Sí, sí.
Un rem el que tenim, un rem el que ja no necessitem. Si alliberem el nostre equipatge, tot fluirà millor.
Mm-hmm. Fluir és el millor que hi ha a la vida.
Moltíssimes gràcies, Mar.
A tu, Glòria, i a tots.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Deixem-nos ajudar amb la psiconeurodontologia. Doctor Christian Beyer.
Doctor Beyer, benvingut al Viure des de l'essència. Què tal?
Muy bien, gracias.
Molt bé. Sempre amb aquest ànim i amb aquestes ganes de compartir amb els nostres oients. Moltes gràcies per estar aquí. També a la Irene R, la traductora, que sempre l'acompanya per poder arribar encara molt més la seva informació. Avui parlem del conflicte de l'abandó, no? Quina és la seva visió d'aquest conflicte, el conflicte de l'abandó, doctor?
La visió del conflicte d'abandó...
La visió del conflicte de l'abandó...
Par la psiconeurodontologie,
à travers de la psiconeurodontologie,
et de comprendre,
est-ce comprendre
que le sentiment d'abandon,
que le sentiment d'abandon,
qui s'élabore à l'intérieur de notre structure,
que s'élabore à l'intérieur de la nostra structura,
est consécutif à des stimulations du monde,
est-ce consécutif à stimulations del món,
et qu'il y a quatre stimulations possibles,
i que hi ha quatre stimulacions possibles,
qui vont établir à l'intérieur de nous,
que establiran a l'interior nostre,
le sentiment d'être abandonné,
el sentiment de ser abandonats.
Il y a le rejet,
està el rebuig.
Se sentir rejeté,
sentir-se rebutjat,
va établir le sentiment d'abandon.
Establirà el sentiment d'abandó.
Se sentir banni,
sentir-se desterrat,
banni de sa terre natale,
desterrat de la seva terra natal,
va construir un autre sentiment d'abandon.
Construirà un altre sentiment d'abandó.
C'est ce qu'on appelle l'abandon.
És el que anomenem abandó.
Mais ça aura un autre parfum.
Però té un altre perfum.
Et une autre fonction agissante dans notre corps.
I una altra funció accionant en el nostre cor.
Un troisième parfum.
Un tercer parfum,
c'est d'être oublié.
És ser oblidats.
Et le dernier parfum,
i l'últim perfum,
c'est d'être exclu.
És ser excluïts.
Chacun de ces quatre mots,
cadascuna d'aquestes quatre paraules,
correspond à des stimulations particulières du monde.
Es correspon a estimulacions particulars del món.
Mais dans notre structure,
però dins de la nostra estructura,
mène au même sentiment d'abandon.
Ens porten al mateix sentiment d'abandó.
Com es podem diagnosticar aquest perfum d'abandó en una persona, doctor?
Grâce à l'étude des dents,
gràcies a l'estudi de les dents,
dans le regard de la psiconeurodontologie,
sota la mirada de la psiconeurodontologia,
j'ai vu,
he vist,
que chacun de ces quatre modes,
que cadascuna d'aquestes quatre maneres,
de construire le sentiment d'abandon,
de construir-nos el sentiment d'abandó,
va se marquer dans la bouche.
Es marcarà a la boca.
La première molaire.
La primera molar.
Définitive.
Definitiva.
Et la deuxième molaire définitive.
I la segona molar definitiva.
Lorsqu'elles ont certaines pathologies précises.
Quan tenen certes patologies precises.
Et en fonction de la partie dans la bouche où elles sont.
I en funció de la part de la boca on estan.
Vont nous permettre de savoir exactement.
Ens permetran saber exactament.
Si le sentiment d'abandon.
Si el sentiment d'abandó.
Est consécutif.
És consecutiu.
À l'exclusion.
A l'exclusió.
L'oubli.
A l'oblit,
le rejet,
el rebuig,
ou le bannissement.
O el desterrament.
L'important de com podem arribar a un desenllaç de la memòria en aquest patiment, doctor.
Pour défaire ce sentiment d'abandon,
per desfer aquest sentiment d'abandó,
qui est une construction mentale,
que és una construcció mental,
il faut retourner à la stimulation.
S'ha de tornar a l'estimulació.
Et se souvenir de comment,
i recordar-se de com,
nous avons été stimulés,
de com hem estat estimulats,
par quelle information,
per quina informació,
et à ce moment-là,
i és en aquest moment,
de faire un choix très important,
que podem fer una elecció molt important,
parce que le corps est vigilant à ces stimulations,
perquè el cos està atent a aquestes estimulacions,
parce qu'il a le besoin du groupe,
perquè necessita el grup,
mais notre structure psychique,
però la nostra estructura psíquica,
qui porte l'identité de qui je suis,
que porta la identitat de qui sóc,
a une pulsion naturelle,
té una pulsió natural,
c'est l'unicité d'être,
que és la unitat del ser,
être qui je suis,
ser qui sóc,
et donc j'ai un choix à faire,
llavors tinc una elecció que haig de fer,
est-ce que j'accepte d'être qui je suis,
accepto ser qui sóc,
avec le risque,
amb el risc,
que le groupe ne me reconnaisse plus,
de que el grup ja no em reconeixi més,
et donc de sentir l'abandon,
i llavors sentir l'abandó,
ou bien je renonce à qui je suis,
o bé renuncio a qui sóc,
parce que je préfère survivre,
perquè prefereixo sobreviure,
et pour ça j'ai besoin du groupe,
i per això jo necessito el grup.
Gran reflexió, molt interessant, i que probablement molts dels nostres oients, a mesura que l'anaven escoltant, anaven situant, no? I anaven veient aquesta bifurcació, no?, del camí que és la realitat.
Sí, sí, ese chemin...
Sí, aquest camí...
Il est particulièrement présent.
Està particularment present.
Dans la société aujourd'hui.
En la societat d'avui en dia.
Cette pulsion d'individualisation...
Aquesta pulsió d'individualització...
Ne doit pas être confondue...
No hauria de ser confosa.
Avec le besoin d'être vu.
Amb la necessitat de ser vistos.
D'être vu à l'intérieur d'un groupe.
De ser vistos a l'interior d'un grup.
De briller plus que les autres.
De brillar més que els altres.
Ce n'est pas ça l'individualisation.
No és això la individualització.
L'individualisation...
La individualització...
C'est de devenir...
És tornar-nos...
Qui je me sens être.
Qui ens sentim que som.
Et tout ceci peut me maintenir...
I tot això em pot mantenir...
Dans un silence.
En un silenci.
Et un secret.
I en secret.
Repòs en un silenci, en una essència, no? Connectar amb
sí.
el que som. Moltíssimes gràcies, doctor Beyer, i fins la propera setmana.
Gràcies.
Gràcies.
Amb veu de dona.
Avui, en Veu de Dona, ens acompanya Maite Issa. Ella és coach integrativa, instructor de ioga, especialista en autoestima corporal i empoderament femení, creadora de Body Positive by May. Maite Issa, benvenida al programa, benvinguda, com estàs?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Contentos de que estés hoy aquí conectada con nosotros. Nos formulamos la siguiente pregunta. Si sentirte bien no dependiera de la báscula ni del ideal de mujer inalcanzable, ¿cómo sería todo diferente, no?
Claro, claro. Es que a nivel cultural hemos creído, ¿no? Nos han educado para pensar que nuestro peso, especialmente, y de manera más general ser guapa, es imprescindible para merecer una vida feliz, ¿no? Y tenemos esta creencia muy enraizada. Mujeres. Y mi propuesta es cambiar este patrón, cambiar esta creencia para entender que realmente podemos vivir la vida que queramos y conseguir todo lo que nos proponemos y que eso siempre es independiente de nuestra apariencia física.
¿Cuál es la misión del proyecto Body Positive by May?
Pues la misión de mi proyecto es justamente acompañar a las mujeres para que hagan las paces con su cuerpo y para que puedan llegar a un amor propio incondicional. Entonces yo los acompaño de diferentes formas, en procesos de coaching individuales, en talleres, en retiros también, y en sesiones de yoga semanales. Y mi propósito es mucho más que solamente una forma de hacer las paces con tu cuerpo, sino a través de hacer las paces con tu cuerpo, hacer las paces contigo misma, para poder desarrollarte como persona, ¿no? Para saber qué quieres en la vida y para llevar la vida que realmente tú quieres llevar y que no tiene nada que ver con tu cuerpo.
Permíteme, ¿por qué nació este proyecto en ti, Maite?
Pues ha nacido, la verdad es que desde mi experiencia personal. O sea, yo he tenido una historia de muchos complejos y a los 10 años, imagínate que ya estaba haciendo dieta, ¿no? Y a los 14 tuve una anorexia, he dejado de tener la regla durante más de un año y al salir de esto seguí con años de dieta, de entrenamiento físico súper potente, no porque me gustaba, sino por querer cambiar a mi cuerpo, ¿no? Y al salir de esto, pues la verdad es que me salvé un poco gracias al yoga y al baile, que son mis dos pasiones, y empecé a vivir y a disfrutar mi cuerpo desde dentro, ¿no? Desde las sensaciones, y no tanto desde la apariencia de qué van a decir los demás. Y ha nacido el proyecto porque a raíz de esto ha pasado algo mágico. Es que cuando dejé los complejos atrás, me volví poderosísima para hacer todo lo que me proponía. Porque al final, cuando ya no estás tan preocupada por cómo pareces y cuando tu espacio mental pues no está ocupado por los complejos, pues ya puedes desarrollarte como persona y enfocarte en lo que te nutre, lo que te hace feliz, y es lo que me ha pasado, ¿no? Y en el camino he visto como muchísimas mujeres que están en la misma lucha porque eso nos han enseñado que de nuestro cuerpo depende nuestra felicidad y que no merecemos una vida plena si no cumplimos con los estándares impuestos de belleza.
Probablemente muchas de nuestras oyentes te están escuchando y dicen, ¿cómo puedo acceder? ¿Cómo puedo tener más información? ¿No? De hecho, has presentado el primer podcast en autoestima corporal y empoderamiento femenino en habla hispana, ¿sí?
Sí, es el primer podcast de empoderamiento femenino y autoestima corporal, efectivamente. Lo lanzo cada dos miércoles, ahora el último episodio lo he salido ayer, y bueno, cada semana cada dos semanas estamos hablando de temáticas de cómo hacer las paces con tu cuerpo, ¿no? El episodio 1 es todo un episodio de media hora sobre pasos, paso a paso, cómo hacer las paces con tu cuerpo. Y también explico a nivel histórico, social y político por qué hemos llegado a ese odio de nuestro propio cuerpo, a este disgusto con nuestra grasa y todas las razones un poco que hacen que hoy estamos tan obsesionadas, ¿no? Por cuanto comemos, cómo nos parecemos, etcétera.
Las oyentes también pueden acceder a una guía, aparte del postcat, Maite, una guía gratuita de consejos para sentirnos estupendas, ¿no? Estupendas sí. Porque nos queremos mucho, no porque nos vean estupendas, sino porque nos sintamos estupendas, ¿no?
Exacto, es un poco la idea. Entonces, un e-book, la verdad, donde explico en 10 pasos, es una técnica muy potente que yo misma para también liberarme, ¿no?, de toda esta importancia que tiene la mirada de los demás, y explico cómo te puedes liberar poquito a poco de los complejos, ¿no? Entonces, ahí puedes hacer como paso a paso, o hacer el paso 3 y luego el paso 1, cómo les vaya bien, y ver un poco lo que funciona.
¿Cómo podemos acceder? ¿A qué página web para poder, tanto para los podcasts como la guía gratuita de consejos?
Claro, entonces, mi página web es bodypositive.es. bodypositive.es, como el movimiento Body Positive, que justamente es este movimiento. Exacto. Que nació hace unos años y que ayuda a las mujeres a aceptarse tal y como son, independientemente de su apariencia física.
Muchísimas gracias, pues, a Maite e Isa, por estar hoy con nosotros, con Conectar en Veu de Dona, a ayudar a las oyentes a poder acceder a tener una vida de más empoderamiento positivo, a dejar ir los estándares que tenemos impuestos e inspirar a vivir según nuestras propias reglas, no las reglas que nos vienen impuestas desde nuestro exterior.
Exactamente.
Un abrazo, Maite.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Bioneuroemoció, una manera de viure. Per Enric Corbera.
Enric Corbera, molt bones. Què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies, Glòria.
Avui ens parlaràs del viatge de la nostra vida, no? Aquest viatge que a vegades dius és que... Què suposa el viatge de la meva vida?
Bueno, el viatge... Primer anem a deixar una cosa molt clara. Quan venim aquí, ja ens ho deien els grans psicoanalistes com Freud i Jung, nosaltres no venim aquí com si fóssim un paper en blanc o una cinta verge, no? Venim amb traumes, neurosis, venim amb una... Avui dia la epigenètica també ens ha demostrat que portem una informació dels nostres ancestres, la genealogia també ens ho ha ensenyat, els estudiosos del transgeneracional. En definitiva, no naixem... tot net, no? No. Tot blanc, no, ni molt menys.
Venim a aprendre, portem un bagatge.
Però l'important ja portem un bagatge. Les creences, la informació dels nostres ancestres, tot una història que s'emmagatzema amb el nostre inconscient i que s'acaba expressant en la nostra vida. Aquest és el viatge. El viatge és el viatge des de la consciència dual, on jo manifesto aquesta informació que porto, aquest bagatge que jo porto dintre del meu inconscient, que se va manifestant a la meva vida, que en principi jo penso que és per casualitat, que tinc mala sort, que hauré fet jo per mereixer-me això, etc, deixem-ho així, a la consciència d'unitat, de comprendre que en realitat res del que t'està passant és la creu que Déu t'ha donat, o és un karma molt dolent, perquè el concepte de karma s'hauria de parlar també, hi ha gent que no l'acaba d'entendre i tal, com a algo que no em pots fer res, sinó al contrari, no? El viatge és un viatge de transformació. És aquesta informació que tu portes dels teus ancestres, per exemple, no està perquè tu repeteixes la història o la pateixis, sinó perquè tu li donis un altre nivell de consciència. Ells ho van fer-ho com ho van saber-ho fer-ho.
Això és important, de no perdre-ho de vista, no? Deixar de culpabilitzar. Cadascú fa les coses el millor que sap.
Els nostres pares han fet el que han pogut i el que han sabut fer dintre d'un context, dintre d'un ambient, i que
no som nosaltres qui per jutjar els altres, no? Exacte, sinó per aprendre-hi.
Senzillament és així. I donar-te en compte que sí, que tot el que portes, hi ha coses que poden molestar-te i coses que no? Hi ha com que hi ha una informació més positiva, altra. Però al final és com ho viu. Jo em recordo una persona que em deia, diu, és que jo tinc un problema, diu, jo guanyo molts diners. Aquest és el teu problema, diu, sí. I mira que els gasto, tu no guanyes molts diners. Bueno, dic, però es portes una informació, potser tens que aprendre què tens que fer amb aquesta capacitat que tens de gestionar aquesta economia, eh? I no malbaratar-la o tal i qual, eh? Aquest és el teu viatge de la vida, no? A l'altre, tu, jo he nascut en un ambient molt pobre, tal i qual. Bueno, jo he nascut en un ambient realment de molta carència, tal. I avui dia estic donant feina a moltíssima gent, no? O sigui, entre els que treballen fixes i els que estan a satèl·lits, tal i qual, no? Doncs potser en 100 persones, tal i qual. Bueno, pues, jo m'ho miro, però bueno, aquest és el meu viatge. Però no sé si com acabarà aquest viatge. Vull dir, estic vivint aquesta experiència, no? El viatge està fet d'instants, de petits instants, no? I l'important és viure aquest instant, perquè cada instant està creant l'instant següent. Si jo estic fent alguna cosa per evitar que passin certes coses, el que estaré fent és repetir l'experiència, i d'aquí ve el famós... És que la meva vida tot és el mateix, sempre em trobo les mateixes persones, sempre em trobo els mateixos jefes, sempre em trobo els mateixos problemes. Dic, bueno, és perquè estàs sempre fent sempre el mateix, sempre estàs intentant controlar una situació, tal i qual.
És allò de, si vols resultats diferents, fes coses diferents.
Bueno, és aquell que diu és que el meu camp només dona patates, diu. I què vol dir? Tomàquets. Hi ha plantes de tomàquets? La mena és un camp. I la llavor són els nostres pensaments i els teus sentiments. O sigui, si sempre estàs pensant el mateix i sempre estàs donant-li voltes al mateix, no esperis que la teva vida canvi.
Que el viatge de la teva vida sigui apassionant, podríem dir, no?
La vida, viure és apassionant. O sigui, viure és un miracle. I si ens ho mirem així amb una certa distància, viure... Jo si em tingués que marxar de la vida, ara mateix, si em digués, la vida digués, ei, tens que marxar d'aquí, que jo no crec en l'amor, sinó el cos sí que desapareix, som consciència, no som ni cos ni ment, som consciència, això ja ho explicaste a la física. Si jo tingués que marxar d'aquí, l'únic que podria dir és gràcies. I visco la vida. La pregunta és que jo faig a tothom i als que ens estan escoltant. Us prometo que arribarà un dia en la vostra vida que us preguntareu a vosaltres mateixos. Aquesta és la vida que jo volia viure?
Bonica pregunta per formular-se.
Perquè, clar, quantes vegades has dit quan eren tu mateix? Quantes vegades has dit sí com volies dir sí o no com volies dir no?
Però que bé, no?, poder-ho plantejar ara.
Així. Aleshores, jo els dic a la gent que el viatge de la vida sempre comença ara.
Doncs els nostres oients que ens estan escoltant, dir-los, ara comença una nova vida, cada dia neix un nou dia. Obrim els braços i agraïm el moment present.
Jo, com em vaig a dormir, sempre dic, senyor, consciència, gràcies pel dia d'avui, perquè el dormir és com morir. Com em desperto al dematí, dic, aquí estic, guiem el que tinc que fer, i quan vius així en el present...
Té un altre
espai i temps.
Enric Corbera, moltíssimes gràcies i t'esperem la propera setmana.
Gràcies, Glòria.
I això és tot per avui, estimats oients. La propera setmana, molt més per compartir amb vosaltres. Gràcies per tot i, sobretot, sigueu feliços. Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one
sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick